Fonemes i cordes, amb Carme Martín de la Torre.
Hola, sóc la Carme. Avui tornarem a parlar amb l'Anna Esclusa, una professional de la zona del Baix Montseny, que ens està ensenyant les tècniques que fa servir. I avui parlarem de la modulació pedagògica. Això què és? Bueno, ara aquí tenim a l'Anna. Ja sabeu, suposo que si ens heu escoltat, que ella ens va parlar de l'estimulació basal. Va ser una xerrada molt interessant i ara ens agradaria parlar amb ella, que ens expliqui què és la modulació pedagògica, quan vulguis.
Bueno, doncs la modulació pedagògica, potser per explicar-te què és, t'explico com va començar.
Molt bé.
Jo he estat visquent i treballant uns anys a Alemanya amb dany cerebral sobrevingut i quan vaig tornar volia seguir en aquest camp perquè és un camp que m'apassiona, m'agrada molt. Tenia molt clar que volia entrar en fase hospitalària perquè em sembla que en fase aguda és quan més es pot estimular, més es pot treballar amb les persones, no? I si pogués ser amb UCI, en primera fase, és a dir, quan una persona té un accident, una caiguda de la bastida, accident de cotxe, una aturada cardiorrespiratòria que li provoca un anox, el que sigui, i hi ha una primera fase en la que ha d'estar en una UCI, poder estar allà i estimular aquesta persona ja des d'aquest moment. Aquesta era la meva idea. Llavors vaig aixecar moltes portes i vaig fer molts projectes perquè, clar, això de voler treballar en un hospital com a pedagoga com, i amb difícil, adults era difícil. Com una mica
difícil. Sí.
Llavors em vaig trobar amb un metge que es diu Francesc Conesa, que és el cap de rehabilitació de l'Hospital Acepello a Sant Cugat, que em va dir: mira, Anna, jo estic fart. Això és la modulació pedagògica, el que et vaig a dir. Estic fart d'entrar a les habitacions i veure les famílies amb el pacient dient: estira la cama, doblega la cama, estira la cama, doblega la cama. Això, em va dir, jo no ho vull veure més. La família ha de fer de família, no ha de fer de terapeuta. Aquesta serà la teva feina, fes el que vulguis i fes-ho com millor t'assembli, però això és el que no vull veure. O sigui, la família vull que torni a poder fer des del principi de família. I crec que aquesta frase resumeix una mica l'essència, no?, de lo que és la modulació pedagògica. Clar, jo quan em va dir això, doncs vaig fer glups.
I això, què vol dir?
Dic, sí, tant, ho farem. Clar, la meva experiència fins llavors era treball directe amb el pacient, no amb la família. Amb la família preguntes, pots aconsellar, però no havia fet treball a tres bandes, diguéssim, no? I per mi ja va ser, això va ser el 2007, el gener de 2007 vaig començar, va ser tot un repte. I la idea és, jo intento observar quines capacitats té el pacient, repeteixo, qualsevol persona que està viva, per molt que estigui en una situació de crisi vital, té unes capacitats que estaran més o menys minvades, però té capacitat per obrir els ulls, té capacitat per respirar, té capacitat per bellugar-se, té capacitat per parlar, podem anar pujant, però tothom té capacitats. I tothom té límits, és a dir, hi ha coses que aquesta persona
no se li ha de demanar.
Pot fer i hi ha coses que no pot fer. I això mateix, que jo crec que a nivell general, com a professionals, ho tenim molt clar, hi ha coses que se li poden demanar al pacient i coses que no, amb la família fins ara no es contempla. Val? És a dir, a la família normalment el que se li fa és donar consell i assessorament sobre el que pot fer o ha de fer pel bé del seu familiar, sense tenir en compte quines són les capacitats i les limitacions d'aquest familiar. És a dir, la idea de la modulació pedagògica és: jo no puc ensenyar tot a tothom, sí, perquè no tots els familiars estan preparats per rebre la mateixa informació.
Sí, la modulació pedagògica, entenc que, entre altres coses, és una manera de concretar tant a la persona com a la família el que pot fer amb la persona que en aquest moment està a l'hospital amb un traumatisme o qualsevol altre tipus d'alteració.
Què poden fer? Quines activitats poden compartir?
Però també les que no poden fer o no haurien de fer per al bé del pacient.
Amb això ja no m'hi fico.
Vale.
Saps? Jo no miro el que sí.
Vale.
Saps? A lo millor, per exemple, com em puc comunicar amb ell? Per exemple, jo puc ensenyar a fer, us parlava de l'estimulació basal, no? Jo faig servir molts recursos en modulació pedagògica que venen de la basal. Li puc ensenyar al familiar a fer un modelatge relaxant, per exemple, perquè jo he comprovat prèviament en el pacient que això l'activa. jo això li puc oferir a un familiar, si és un familiar que té capacitat per aprendre una tècnica determinada, concentrar-se 5 o 10 minuts, donar un contacte que sigui continuat, que sigui relativament lent, sí? Però si tinc una mare que està nerviosíssima, que cada 2 minuts em canvia de tema, no puc oferir-li una activitat que duri 10 minuts i sigui relaxant, pausada, calmada. M'explico?
Sí.
Perquè la posaré nerviosa. Es frustrarà i se sentirà encara més culpable, que és allò que saben fer també les famílies, sentir-se culpables. Llavors jo el que no vull és carregar més malestar. Llavors anem a buscar què em puc inventar perquè vosaltres dos
us comuniqueu
i vivencieu l'èxit, saps? Allò, jo quan em riuen dic ja està, avui ja he cobrat. Saps aquells moments en què la gent es troba? Hi ha moments en els que la gent connecta. Pues crear aquests moments. A través de què? Pot ser un massatge, pot ser ensenyar a fer una transferència a la cadira de rodes, pot ser com rentar les dents, o pot ser simplement, per exemple, de les coses que jo veig que arriben més a les persones és una situació en la que puguin estar junts físicament. És a dir, això ho faig molt ja a UCI, eh? Posar en contacte físic un marit i una dona, una mare i una filla. És a dir, faig assentar la mare al llit, la faig posar darrere de la filla, que abraci la seva filla.
Tocar,
o sigui, i aquí sentir-se mútuament, saps?
Saps el que trobo? Potser per la meva experiència personal, quan parlaves de que tu estàs enfocat també a les demències, suposo que estàs parlant de casos bastant greus o amb un grau molt alt, però que moltes vegades les famílies són incapaces a vegades de comprendre que el que li estan demanant al seu familiar és impossible, que ells continuen insistint en que comprèn, que no ho fa perquè no vol. I és difícil que ells entenguin que aquesta persona no fa o no deixa de fer això perquè no li vingui en gust, o té aquesta actitud perquè li vingui en gust. Llavors, no sé com això es pot transmetre a través de la modulació pedagògica. Potser és un exemple molt concret, però potser és allò que em trobo.
Donant alternatives. O sigui, això tu ho intentes i intentes comunicar-te de la manera que ho has fet sempre, no? Per exemple, el cas de les demències és molt clar. Jo sempre m'he comunicat així amb el meu pare, amb la meva mare, i ara de cop la resposta que em ve no és la que jo espero, la que estic avasat, però malgrat això ho segueixo fent per la mateixa via, perquè, clar, el raonament des de modulació pedagògica és ho faig com sempre perquè tampoc sé com fer-ho d'una altra manera. Llavors, si jo li explico a una persona una alternativa, val? És difícil que li serveixi de res. Per què? Perquè menys l'Einstein, que era molt llest, i quatre més, les persones amb una vegada no aprenem res. Necessitem presència, és a dir, jo necessito que algú m'acompanyi en aquest aprenentatge i que aquest aprenentatge sigui sistemàtic, sigui continu, sigui estructurat i que quan jo em perdo algú em torni a recol·locar. M'explico?
Sí.
Llavors, aquí jo crec que això que acabes de dir és l'inici de lo que poden arribar a ser molts conflictes entre professionals i familiars, perquè tu bé que t'expliques i ho dius claríssim i ho dones per escrit i potser li ensenyes en una sessió i casum ronda l'altre no en fa cas. Què passa? Que no li importa el que li explico jo?
No
ho valora, que no ho entén, és que potser no he trobat, per mi, no? Des de modulació pedagògica la resposta és que potser no he trobat la via perquè aquesta persona pugui aprendre-ho i potser allò no és allò pel que està preparat aquell familiar per aprendre. No sé si m'estic explicant.
Sí, és que quan estàs explicant jo entenc que, i entenc per això la part de pedagoga, que és com tornar a l'escola. Sí, el pacient i la família han d'estar primer, doncs han d'estar primer, no poden estar segon, i li donaré les eines perquè treballin a primer. I poden arribar a segon, o no necessàriament, però sí, les eines, cada pacient i cada familiar ha de ser unes eines adaptades per ells.
I no mirant només el pacient, no només l'usuari, perquè generalment, no, com a professional, tu fas un xequeig, fas un diagnòstic i tens claríssim allò que s'ha de treballar. No? Per exemple, jo treballo amb un equip interdisciplinar i hi ha molt clar, no? El fisio té molt clar el que s'ha de treballar, el terapeuta el mateix, el neuropsicòleg, el logopeda, tothom té molt clar tot allò que es pot potenciar. Però si amb tot això que tu vols potenciar vas a la família i li trasllades, l'enfonses.
Sí. a part que no
entenc res. Amb tota la bona intenció.
No entenc res.
Perquè és com un, ostres...
A vegades, sí.
No? Fiquem-nos en el lloc de del familiar, no? Jo repeteixo que jo ho treballo amb dany cerebral sobrevingut, però penso que la modulació pedagògica es pot aplicar a qualsevol família on hi hagi una persona amb una discapacitat severa, greu, val? On hi hagi... no sé si dir-ne dificultats, perquè no tenen per què haver-hi dificultats, però on es pugui enriquir una forma de comunicar-se i de relacionar-se. Llavors, clar, aquesta persona que té aquest familiar amb aquesta afectació té una pila de totxanes a sobre del seu cap. Hi ha la paperassa que s'ha de fer, hi ha els problemes de salut, hi ha les assegurances, ja s'ha de treballar, però s'han de comprar materials de rehabilitació, s'ha de... O sigui, porten una de lloses a sobre, no? Quan jo tinc un problema d'aquest tipus, la meva vida social canvia, el temps que jo em dedicava a mi mateix canvia. I tot això nosaltres, com a professionals, no ho veiem, però ells ho porten a sobre. Nosaltres veiem la nostra part, que és aquesta persona, per seguir progressant o mantenint les seves capacitats, li fa falta això, això i això. Pues val, la família ja ens paga perquè fem aquesta feina. No, jo sempre, per exemple, els dimarts faig un taller per famílies, un taller pedagògic per famílies, i sempre els dic, jo us dono idees, allò que veieu que us suposa un món, ho agafeu i ho llanceu a la paperera perquè no serveix. És a dir, només allò que us sigui fàcil, que veieu que podeu, us pot servir pel vostre dia a dia, perquè per fer de terapeutes ja ens esteu pagant a tots nosaltres. I en general la reacció de les famílies és... uf,
no es fan responsables de lo que no podem ser responsables.
Ah, exactament, exactament.
Sí, sí, ho entenc. Molt bé, realment és molt, molt, molt interessant el que ens està explicant. Jo entenc que realment no és una... el que estàs fent encara no és algo general als hospitals i als centres
bueno,
on estan aquest tipus de pacient.
Diguéssim que de moment sóc l'única persona.
Poder tindrem que fer... una senyal d'alerta, perquè penso que realment és molt interessant i molt aprofitós, ja, com ella explica, no només pel pacient, sinó per les famílies que estem patint o estem tractant de superar una situació que de per si és molt dura i conflictiva. Uh-huh. I en aquest moment, on estàs? M'estàs dient que a l'hospital...
Sí, de moment ho estic fent a l'hospital ACP, jo a Sant Cugat, i a la UEN, a la Unitat d'Estimulació Neurològica, que és un centre de neurorehabilitació a Barcelona. I, vaja, jo penso que les perspectives, dintre de que, aviam, això ho he començat jo i jo només sóc una persona, val? No són dolentes, diguéssim. Aquest any em publiquen dos articles a Alemanya, un amb un llibre amb un altre, i un altre amb una revista, perquè, bueno, també a través de l'estimulació basal, mm-hmm. Pues, allà s'ha despertat un cert interès. Tinc alumnes de pràctiques de la Rovira Virgili, de l'URB, sí, exacte. I de la central, tindré també alumnes de pedagogia de la central, i de cara al curs vinent sí que ja he començat a treballar amb el primer llibre sobre modulació pedagògica i a començar a pensar en continguts. He fet alguna xerrada així puntual i sí que estic començant a pensar en continguts per fer un curs introductori a la modulació pedagògica que pugui servir per qualsevol professional i una formació en modulació pedagògica que seria per pedagogs que vulguin treballar com a moduladors i moduladores pedagògiques.
O sigui que entenc que és, hi ha una possibilitat que dintre dels hospitals en un temps breu o no tan breu puguin haver persones que facin el que tu en aquest moment estàs fent també. Molt bé, penso que ha sigut també una xerrada molt interessant. Penso que estaria molt bé que si en algun moment tenim, entre cometes, la desgràcia de trobar-nos en una situació així, doncs ens agradaria a tots tenir una persona com l'Anna que ens ajudés a suportar i a entendre millor i a poder comunicar-nos millor amb el nostre familiar, amb el nostre amic. Moltíssimes gràcies, Anna, i fins una altra.
A vosaltres i moltes gràcies per haver-me convidat.
Continuo dient que si teniu alguna consulta podeu enviar un mail a radio@sansaloni.cat. Fins una altra!